Hi ha entrevistes que un no voldria fer mai perquè suposen qüestionar la feina dels responsables dels nostres equipaments culturals. Però quan aquests mateixos responsables s'ofereixen directament a venir a donar la cara i a donar les explicacions oportunes, no podem més que agrair-los el gest i, òbviament, obrir-los portes i, en aquest cas, micròfons. Aquesta setmana, el director general del Gran Teatre del Liceu, el senyor Joan Francesc Marco, s'oferia venir a una tarda a l'òpera i explicar el com i el perquè de les dràstiques mesures que afectaran la vida artística del primer teatre de Catalunya i una de les primeres institucions culturals de casa nostra. Per això, senyor Marco, li agraïm molt la deferència.
Moltes gràcies i jo també us agraeixo moltíssim que em doneu l'oportunitat d'explicar doncs, què passa en el teatre, perquè es prenen aquestes mesures. Tu deies en la teva comentari inicial, hi ha moments o entrevistes que un no voldria fer, hi ha moments en què un, encara que és un plaer i un goig i una satisfacció i un honor ser director general del Liceu, voldria no haver d'estar amb la pell del director general i prendre certes decisions que, ja per entrar en matèria, doncs són tristes, són doloroses, són difícils de prendre. Punts suspensius en aquesta línia, podríem continuar.
No, i de fet, també li asseguro, i li deia l'altre dia, que jo tampoc no voldria estar en aquests moments, ni jo ni ningú, suposo, dels qui ens escolten, en la seva pell. Doncs entrem, si li sembla, en matèria. Estem enregistrant aquest programa un dijous, el programa s'emet diumenge, en principi demà, pels qui ens escolten, es fa efectiu aquest expedient regulador d'ocupació. Crisi. Quin és l'abast de la crisi? El Gran Teatre del Liceu.
A veure, el Gran Teatre del Liceu, a l'abast de la crisi, és una crisi que s'arrastra, veda, des de la temporada 2008-2009, amb què els primers símptomes de la crisi van afectar els pressupostos en aquell moment del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri de Cultura. Uh-huh. En aquella primera temporada que jo estava en la direcció del teatre, doncs el Ministeri i la Generalitat va anunciar una retallada d'1.600.000 euros en el moment en què la temporada 2008-2009 estava començada o a punt de començar, ara no recordo la data, però era el setembre, per tant, o havia començat o estava a punt de començar. En qualsevol cas, era una temporada anunciada, venuda, i, per tant, posada en marxa. Per tant, el que ens deien les administracions en aquella reunió és la previsió, l'acord que havia pres el patronat en el mes de març, no el podem complir. En aquell moment es va trobar una solució que va ser a través d'unes esmenes en els pressupostos generals de l'Estat i es va aconseguir recuperar part d'aquesta baixada i des d'aquell moment es van començar a prendre mides de caràcter intern primer i posteriorment d'altre tipus per doncs, que el teatre no entri en dèficit. Això ja ho sé que potser és difícil d'entendre. Per què un teatre no ha de tenir dèficit? Bé, si som rigorosos, un teatre té dèficit perquè els ingressos que produeix la venda de localitats i el patrocini privat i la comercialització de l'espai no cobreix els costos de l'òpera. Per tant, hi ha unes subvencions públiques, aquest és el model, diguem-ne, europeu continental, que cobreixen aquesta diferència per a complir un objectiu, que és que les entrades estiguin a un preu que sigui assequible al màxim nombre de persones. No? Altres models no són així, com el model anglosaxó o el model nord-americà, on no es produeix aquesta aportació de diner públic de les administracions i el que passa és que hi ha unes desgravacions fiscals que fan que el mecenatge sigui molt important. Tal. Des d'aquell 2008-2009, el Gran Teatre del Liceu no ha deixat de perdre ingressos durant aquestes temporades i el que hem anat fent amb mesures de tot tipus és intentar que no es produeixi aquest dèficit. Uh-huh. El tema d'aquesta temporada és que a finals de novembre d'aquest any, quan la temporada ja estava començada, la Generalitat ens anuncia una altra retallada, a part d'altres, el Ministeri de Cultura ha baixat un 30%, etcètera, etcètera. No entro ara en més detalls. Aquesta retallada que ens explica la Generalitat doncs afecta en aquesta temporada, 2011-2012. Totes aquestes mesures que s'han anat prenent fan que el marge de maniobra sigui gairebé inexistent. Tothom recorda com hem començat aquesta temporada 2011-2012 i no és la millor manera de començar amb fragments en versió de concert. Això ja era...
D'una obra també anunciada en escena, no?
Exactament. Això ja era una conseqüència d'aquesta situació, no? I, doncs, jo faig un informe econòmic de la situació en la Comissió Executiva, que és l'òrgan de govern del teatre, i em diuen, s'han de prendre totes les mides, perquè no entrem en dèficit. Perquè el dèficit, perquè ens entenguem, és ben senzill, que amb els diners que tenim no cobrim les despeses. Això vol dir que arribaria un moment durant la temporada que s'exhaurien els recursos, no tindríem diners i hauríem de deixar de pagar doncs, des dels caixers dels cantants o les nòmines del personal o coses d'aquestes. Aleshores, faig un pla després de moltes reunions i moltes... I veiem que la solució més positiva, tenint que és una solució molt negativa i molt desagradable i tot el que he dit, és aquesta, la de suspendre dos períodes l'activitat i proposar a l'administració, a l'apartament de treball en concret, doncs, un expedient de regulació d'ocupació temporal. Estem parlant de... I el que és més important que... Potser m'estic allargant massa amb la resposta, però en tot cas, és dir, el que hem de... Això és una solució conjuntural, és un tema puntual, és un tema difícil i dur, però hem de plantejar-nos, i aquest és el marc de la relació que jo vaig plantejar als representants dels treballadors i també, naturalment, als òrgans de govern i al propi comitè de direcció intern del teatre, hem de... a ser capaços de tenir un altre model de teatre, que això no vol dir posar en qüestió la programació o la filosofia que l'ha orientat durant aquests anys i que tots estem d'acord en que els resultats són esplèndids i immillorables.
A veure, diverses coses, perquè ha contestat diverses de les coses que també jo li volia preguntar, però òbviament aquí hi ha molts aspectes que cal aclarir. Vostè ha comentat que l'alternativa, i ho ha dit ara mateix, i ho ha dit també aquests dies a mitjans de comunicació, l'alternativa era endeutar-se. Suposo que sí, però el que li volia preguntar precisament és, s'ha fet bé la feina fins ara? Perquè, a veure, de crisi, la crisi no és d'ahir ni d'abans d'ahir. No s'hagués hagut d'actuar amb major previsibilitat, tenint en compte que aquest fantasma s'anava apareixent de feia ja temps? Ja sé que vostès programen les temporades amb molta antelació, però precisament quan es presenta una temporada vol dir que allò ja està tancat. Sabem, per exemple, que de cara a la temporada que ve alguns títols que estaven previstos no es faran, però bé, diguem que el trauma és menys perquè la temporada encara no s'ha presentat. Però, esclar, entendrà que ja començant la temporada escapçant part d'un espectacle i, a més, tancant el teatre en dos períodes concrets, la imatge que un té des de fora és la feina no s'ha fet ben feta perquè s'hagués hagut de preveure, no?
A veure, la feina que fa el director general del Liceu, no faltaria més, està subjecta a la crítica i, per tant, la possibilitat... d'error existeix i la possibilitat d'haver-nos equivocat existeix. No? Seria pensar que un té el do de la infal·libilitat, que no és el cas. És dir, preveure... és molt difícil preveure quan les dates que jo he comentat són les que són.
Sí.
És dir, si nosaltres ens diu una administració concreta... Escolta'm, la temporada que ve, l'any que ve, el pressupost de l'any que ve... compte que tindràs un 10, un 15% menys dels diners. O ens diu una administració, com és el cas del Ministeri de Cultura, les properes temporades, tres temporades, tindràs un 10, un 10, un 10, fins a arribar a un 30%. La capacitat de maniobra és gran, perquè aleshores, doncs, algunes coses que estaven previstes doncs, es cancel·len, això és cuina interna del teatre.
Sí, sí, sí.
Alguns espectacles o algunes propostes es proposen. El problema és quan el dia 23, em sembla que és el 23 o el 27, no recordo ara la data amb exactitud, de novembre, et diuen el 15% menys, això és 1.400.000 euros. És a dir, i quan ha passat tot el que ha passat, perquè durant tots aquests anys el Liceu ha deixat d'ingressar 10 milions d'euros i hem fet polítiques perquè no hi hagi dèficit. Per tant, la capacitat de maniobra del passat, no tenim fons de reserva perquè els hem anat gastant per això, perquè no hi hagi dèficit. Per tant, la capacitat de maniobra és gairebé inexistent. Nosaltres ens hi hem deixat, podrem haver encertat un 100, un 80, un 60% en la decisió, però el que li ben asseguro i asseguro de forma ben clara és que ens hi hem dedicat moltíssimes hores, perquè a ningú se li escapa doncs, que prendre aquesta decisió és una decisió molt dura i molt difícil per tot l'equip de direcció del teatre i de forma especial pel director artístic i per mi. Per tant, abans de prendre aquesta decisió, ens hi hem pensat, hem mirat pel davant, pel darrere, i si féssim això, i si féssim allò altre, i quan hem arribat a aquest punt és perquè no en teníem d'altre, i això ha estat un treball, com no pot ser d'una altra manera en un teatre, col·lectiu del comitè de direcció. No ha estat una cosa que ens hem tancat en Joan Matavós, el director artístic, i jo, en una tarda, no, això han sigut moltes hores. Aquest dubte es podia haver fet d'una altra manera? A mi m'agradaria que, a part del dubte, algun dia... I per què no heu fet això?
Miri, per exemple, disculpi que l'interrompi, eh?
No.
Per exemple, jo sé que vostès tenen els pressupostos per temporada, no per anys naturals, però, per exemple, a compte d'una temporada següent, el fet d'acabar aquesta temporada tallant per aïda, posem per cas, després sí, de cas ja parlem també d'aïda i de xifres, d'entrades, etc. Però tallar, prescindint de les funcions d'aïda, tancant el teatre el juliol. De fet, el senyor Lluís Pasqual tanca el Teatre Lliure a finals de maig i no el reobre fins l'octubre. No és tan traumàtic tancar un teatre a finals de maig que no pas tancar-lo al març i després al juny, com serà el cas del Liceu. Aleshores, tallar per les funcions d'aïda i, encara que sigui un petit sacrifici, que ho és, però prescindir, per exemple, de les funcions de Bayreuth i de la temporada següent, potser això hauria abaratit costos. Això d'una banda. I d'altra banda, permeti'm, ja que vostè ha parlat del 23 de novembre, que li recordi que el mes d'octubre es podien comprar entrades per un concert de Sílvia Pérez Cruz al Gran Teatre del Liceu i també es podien comprar entrades per una tragèdia florentina i el Nan. Aquí o hi ha un error amb taquillatge o això és una mesura que ja s'estava prenent abans. És també la imatge que des de fora es té. Aquí també hi ha un misteri.
Bueno, comencem pel misteri. Sí. El misteri, jo crec que no està el misteri, i el que no, perquè no hi he dedicat gaire estona. Aquí hi ha hagut o una errada dels serveis propis del Liceu que s'ocupen de la comercialització, errades que existeixen, o bé una errada de l'empresa que ens va
llogar el teatre,
per com que és una empresa que ens lloga molt
sí,
vegades,
sí.
I per tant no sé on està, però en qualsevol cas era una errada.
D'acord.
No estava presa. Aquesta decisió no es va prendre del tot, el cúmul de decisions no van estar preses fins a finals de gener.
De tota manera, ja li dic jo que la tardor la brama sonava.
Bueno, sí, perquè és clar, és a dir, quan a tu et diuen és que tindràs el 15%, hem de començar a fer números, i llavors, bueno, a mi m'han explicat decisions que s'havien pres en relació, per exemple, doncs és la primera vegada que algú m'ho pregunta amb aquesta claretat que m'ho pregunta vostè, han donat per fet que Bayreuth estava suspès, m'han dit que es diu por ahí, no sé on, jo sóc poc aficionat a mirar els blogs,
sí,
les coses.
Ràdio
Maputo. No. És a dir, naturalment, quan es pren la decisió de cancel·lar una temporada, a part del difícil que és prendre aquesta decisió, es tenen en compte molts factors. Entre ells, doncs, la possibilitat de que els artistes que estan contractats o emparaulats per aquella determinada producció es puguin contractar amb altres produccions de futur. Els nivells d'acord o de compromís en relació a les produccions, si són coproduccions, i la possibilitat de que sigui un producte que es pugui fer en una altra etapa, i també, naturalment, la comercialitat. Llavors, un dels temes... Bayreuth no va estar mai a sobre de la taula, sí que va estar Aida al damunt de la taula. El que passa que Aida, al igual que ha passat en altres temporades, al final de la temporada sempre és tradició que hi hagi un títol doncs, que està fora de l'abonament i que té unes connotacions de títol popular i que arriba a ocupar-se de manera molt gran. La Carmen del Calixte o la Turandot de la Núria, no? Aleshores, Aida és, una obra doncs, que té aquestes característiques i és una producció que està als magatzems del teatre. Per tant, els costos d'aquesta producció consisteixen en agafar els decorats des dels magatzems, portar-los al teatre, retocar-los si és que cal, perquè i portar-se'ls. I l'orquestra i el cor ja estan, i per tant, les úniques despeses que hi ha són despeses doncs, de contractació dels cantants. Aquesta producció, clar, això és una previsió, i el mes de juliol o el mes de setembre podem quedar i on pots trucar per telèfon i li respondré. Nosaltres creiem que en aquesta producció el teatre tindrà uns resultats positius de l'ordre de 200.000 euros. Resultats positius sense comptar el que són, diguem, les despeses fixes. Nosaltres, quan parlem del resultat d'un espectacle, sempre posem en relació els costos variables de producció i els ingressos de taquilla. Per tant, veient aquest resultat... No. Vostè ha parlat del nivell d'ocupació. Si les dades que tinc al cap no em traeix la memòria, la tragèdia florentina i el Nan per un cantó i el Pelees estava als entorns del 50% venut.
Jo tinc un 56% de tragèdia florentina i un 58,6% del Pelees. Mentre que a l'Aida, si fem un promig de totes les localitats disponibles a 31 de gener, estava a l'ordre del 50-51%.
Sí, però l'Aida és el mes de juliol.
Sí, però clar.
I l'Aida està fora d'abonament.
Sí, sí.
I en aquestes xifres que tu has manegat de la tragèdia i del Pelees, s'hi ha de comptar l'abonament, que és una gran part de tots els títols, això ja se sap. Per tant, un espectacle que està fora d'abonament, el comportament de la venda n'és un altre. Per tant, estem parlant de l'ordre del 50, 56, 55, i el ballet estava, si no me'n recordo malament, de l'ordre del 15%.
Sí, el ballet sabem que estava molt fluix. Però en el cas de la tragèdia florentina, sabem que l'objectiu per cobrir pressupost era d'un 62,1 i l'ocupació estava al 56. I en el cas
no, aquesta dada no sé d'on surt, però no és així, eh? No és així. És dir, no sé si he portat aquesta informació, però no. És dir, ja dic, jo no em sembla que jo crec que els arguments hi són i que és evident que sempre doncs si en Jaume Radigales hagués format part del comitè de direcció, a lo millor hagués posat una cosa que no se'ns va... Però jo el que vull dir-li és que amb la possibilitat d'error que existeix hem mirat tot i cadascuna de les possibilitats perquè sigui el menys traumàtic possible i el menys, diguem-ne, i econòmicament el menys dolorós, perquè, és clar, és dir, quan suspens un títol, encara que hi hagin cantants que es puguin doncs, acoplar en altres projectes, a alguns se'ls haurà d'indemnitzar, s'han de tornar a les localitats, encara que hi ha altres opcions que no són exactament el retornar. Per tant, no, és dir, el suspendre funcions... Jo el que voldria dir és que el suspendre funcions aquestes o qualsevol no resol el problema del Liceu. Aquest no és el tema. En aquest cas, el que resol és l'expedient, perquè vol dir que no paguem la nòmina i la nòmina la paga doncs, el Departament de Treball. Sí. Aquí sí que hi ha un estalvi doncs, de 2.800.000 euros i la memòria més fidel.
Però vostès han fet el càlcul real. Suposo que, evidentment, han fet un càlcul aproximat, però real, suposo que en el moment de decidir mesura, potser no l'han fet del tot. I en aquest sentit li voldria preguntar, realment, què és el que suposa de cost, no d'estalvi, sinó de cost, anul·lar el Zemlinski, anul·lar el Peleas, també li podríem preguntar pel Giravolt de Maig, pel Ballet, per la Nina Stemme, o per la... pel Superbarber de Sevilla, però suposo que una òpera té un envolum de costos més gran. Tenint en compte que vostès han de tornar diners als espectadors, que d'això també hi ha una cosa que li volia comentar, que vostès han d'indemnitzar uns cantants que alguns es prestaran a cobrar més o altres a cobrar menys.
O posar-se amb altres projectes, que això és molt habitual.
Sí, o a directament dir-los, doncs, escolti, els enviaré el meu advocat perquè vostès m'han de pagar el 100%. Sí, sí. Vostès realment han calculat això, què és el que costarà? És a dir, no es picaran una mica els dits aquí?
Bé, nosaltres, això jo, si ho hem calculat, no tinc la xifra al cap, ara el que li puc dir és una xifra que crec que és més a tenir en compte més que aquesta. És a dir, nosaltres, per l'efecte aquest de la suspensió amb les devolucions i els possibles indemnitzacions i tal, calculem, per això ja li deia que això és pocs diners, calculem un estalvi net de 93.000 euros.
Sí, però això sense tenir en compte aquests diners que han de retornar.
Sí, o... sí, tot. Sí. Això seria l'estalvi net. Un cop calculat el que hem de tornar fent una hipòtesi, sí, perquè doncs, no tenim en aquests moments dades, ni, fins que no s'acabi, de quanta gent doncs, voldrà que li tornem els diners,
sí, quanta gent...
O sigui, això és una hipòtesi que després verificarem si sí o si no.
Però 93.000 euros és el xocolata del lloro.
Sí, per això, però això ens permet fer l'ERO, que és el que t'explicava, li explicava abans.
Sí.
No? O sigui, això et permet doncs, demanar a l'administració que consideri la possibilitat de fer un ERO, i aleshores aquí sí que està l'estalvi, que exactament són de 2.588.000. És aquí el tema, no és dir, és dir, per això és diferent el tema del Lliure que el tema del Liceu. És dir, el Lliure i altres teatres dramàtics, els costos fixes són molt baixos i, per tant, suspenent una funció ja poden equilibrar el pressupost, o una funció, o un títol, o diverses funcions, el que sigui. Si suspenent activitats resolen el problema. El tema del Liceu és que gairebé el 50%, per no dir el 51%, del seu pressupost són costos fixes de personal. Per tant, és dir, la raó de tot això és arribar a presentar aquest expedient que haurà de valorar l'autoritat laboral si hi ha arguments perquè un expedient el presentes i poden dir que sí o que no. I, per tant, i aquí hi ha un munt de documentació perquè això, al final, qui acaba pagant és el Departament de Treball, o sigui, el pressupost de això és una transferència de seguretat social, bueno, és un tema complex administratiu. No?
Hi ha un aspecte dels espectadors que després també voldria comentar, però pel que fa als treballadors, vostè sap perfectament, vostè, com aquell que diu, viu al Gran Teatre del Liceu i més aquests dies, suposo, sabrà perfectament i notarà que hi ha un malestar evident entre els treballadors. Evidentment, quan plana un ERO damunt d'un, doncs, evidentment, l'ambient no és precisament festiu. Vostè sabia i li ha arribat que els treballadors han pres decisions a l'estil de treballar un mes gratuïtament pel teatre, fins i tot renunciar a la paga extraordinària. I al mateix temps que hi havia aquestes mesures, que ja sé que vostè em dirà no són suficients, però jo crec que hi havia un gest de molt bona voluntat i que potser amb un esforç amb més mecenatge, més del que vostè ha previst, i ja sabem que ha superat enguany lleugerament la xifra en mecenatge.
Esperem acabar l'any.
Però malgrat això, segurament no n'hi hauria prou d'acord, però hi havia un esforç i crec que també valia la pena haver-ho tingut en compte i valia la pena, en tot cas, intentar-ho. Ni que fos també com a mesura de respecte cap a unes filtracions a mitjans de comunicació en les que els treballadors estaven absolutament al marge. És a dir, que els treballadors del teatre s'assabentin pels mitjans de comunicació d'aquestes mesures a prendre, diguem que la imatge del teatre molt ben parada tampoc queda.
No, evidentment, tot això no ho he dit, ho reconec i em dol moltíssim, és dir... El món que li agrada és explicar que tenim el Festival de Bayreuth aquí i que ara, doncs, aquest vespre, dia que estem fent l'enregistrament, doncs tindrem l'estrena del Corella i que dintre d'uns dies tindrem la Bohème. Malestant als treballadors és que és normal, és que és lògic, és que que...
No viuen d'això, esclar.
És que... preocupació.
Amb ells els és igual, que vingui el Corella, que vingui...
Naturalment, naturalment. Bueno, no els és igual.
Bé, en tot cas, ells...
tenen el seu, sí, el seu cor.
D'acord, però vull dir que ells...
I treballen més a gust per segons
sí,
quines
coses. Sí, evidentment.
El que, diguem-ne, nosaltres, propostes concretes, fins al dia d'ahir, si tenim en compte el dia del registrament, no se'ns n'han fet cap. O sigui, totes aquestes de no treballar un mes, no han arribat a la direcció del teatre. Han arribat una, que va arribar ahir, que es diu que doncs, plantegen renunciar de forma provisional, no sé exactament com, o transitòria, doncs és una molt bona notícia. És a dir, jo estic absolutament convençut i esmerçarem tots els esforços per arribar a un punt d'acord amb
però
els
treballadors. Però l'Ero es presenta demà.
Bueno, i ni hi. I és que primer, l'Ero es presenta demà. Hi han 15 dies de l'Ero es pot diguem-ne, retirar quan sigui. Això no és cap dogma de fe que ens obligui, és a dir, el podem retirar 5 minuts abans de que sigui oficial. O sigui, això no... I la nostra voluntat és no només parlar d'aquesta temporada, on jo els he dit, i el mateix que he dit en els representants dels treballadors ho dic aquí, on el marge de maniobra és molt petit, per això que deia abans, de la precipitació, la comunicació, però aquí el que hem de... acordar amb els representants de treballadors, dels treballadors, i no només amb ells, sinó amb els nostres espectadors, amb els òrgans de govern, és un model sostenible i de futur. És a dir, nosaltres hem de ser conscients de que aquests, hi ha gairebé 12 milions, perquè si no els hi ha perduts ni afegim aquest 1,4, doncs gairebé ja estem als 12, no tornaran al teatre. I, per tant, hem de fer una cosa que no és fàcil i a mi m'agradaria que la poguéssim fer de mutu acord amb els representants dels treballadors. Quina és la cosa que hem de fer? Fer un teatre de la màxima qualitat, que la qualitat que ha tingut el teatre durant aquests anys, de la qual tothom se'n sent orgullós, això no es posi en qüestió i això sigui possible amb un equilibri pressupostari. I jo afirmo que nosaltres tenim un pla, que si li ve de gust i té interès en podem parlar,
endavant,
que això és possible. O sigui, el que jo em nego a acceptar, perquè seria allò tirar els trastos, tirar la toalla, que diuen en castellà, no m'ha vingut cap expressió en català.
Llençar la tovallola, és igual.
Llençar la tovallola, que jo no estic disposat a fer. O sigui, jo lluitaré amb cos i ànima perquè això, perquè la qualitat i... Llavors diu, bueno, i és possible mantenir la mateixa qualitat amb 11, 10, 11, 12 milions menys? Sí. Em sembla que un dia que comentàvem perquè aquest tema... és possible, clar que és possible.
Com?
És qüestió de
com es fa, això?
Menys funcions.
Només
és
això, menys funcions.
Només menys funcions. I això, a més, és demostrable amb números. És a dir, nosaltres aquesta temporada hem fet dues apostes, diguem-ne, d'un cert risc des del punt de vista comercial. Una que és l'estrena del Jodelí i una altra que és el Gran Macabre. Les dues estrenes s'han comportat econòmicament de manera diferent. En el cas del Jodelí, el resultat és un resultat equilibrat, una mica positiu, però bueno, no té més importància, però no són cap xifres. En el cas del Gran Macabre, el resultat és negatiu.
Però és que el Gran Macabre tenia els mateixos preus que la Bohème.
Bueno, no, sí. No, després, clar, si vol, parlem dels
preus. No és el mateix vendre la Bohème que la Gran Macabre.
No. Bueno, en aquell moment es va considerar... Si no, contesto el primer. Aleshores, dic, per què? A part de, no és que es vengués ni més ni menys. No és el tema del preu. El tema és que es van fer... Del Gran Macabre es van fer una funció de més del que tocava. Si s'hagués fet 4 funcions amb els mateixos preus, hagués sortit positiu. I en el cas del Jodelí es van fer 3 funcions i com que es van fer 3 funcions, això doncs va donar un resultat positiu. Què vol dir? Que en aquests anys, no sé si això s'explica perquè és un tema molt tècnic, però ho intento. O sigui, en aquests anys què haurem de fer? Diguem-ne, canviar el sistema d'abonament i dir, escolta, Gran Macabre, Fura dels Baus, Ligeti, etc. Bueno, quin és l'històric que té en el teatre de venda d'això? Doncs mira, l'històric d'això és que fem 4 funcions i mitja. Bueno, fem a 4. Uh-huh. Aquest és el canvi. I això voldrà dir remodelar, redefinir els sistemes d'abonaments, suprimint-ne un o dos i ubicant a la gent aquí. Perquè aquest és el problema del teatre. No el problema del teatre, que ningú s'ho pensi. És, la solució als problemes del teatre és fer òpera comercial tot el dia o títols del repertori tot el dia. Això no és... Amb això no es resol el problema. Perquè hi ha òperes que es comporta la gent d'una manera i altres que es comporta d'una altra. És a dir, i per què? Doncs segurament hi hauria molts motius. Pel que fa, no vull deixar de respondre res del que em pregunta, perquè ja que em dóna l'oportunitat de ser en aquests micròfons, fer-ho. Pel que fa als preus, nosaltres ja fa aquesta temporada, encara no de la forma que jo voldria, però aquesta temporada els preus són, nosaltres en diem dinàmics, que vol dir que lliguem preu a oferta a demanda. Això no havia sigut mai en el teatre. Aquesta és una de les mides, de tantes mides que hem fet durant aquests anys, és a dir, no, hem de posar els preus en funció de la demanda. I si un títol veiem i observem o pensem, sempre et pots equivocar, naturalment, que hi ha molta demanda, els preus més alts, i en el projecte que té menys demanda, el preu més petit. Això el Liceu no ho havia fet mai perquè no tenia necessitat de fer-ho.
Es poden llegir, també algú ha llegit aquestes mesures, i ja em disculparà perquè el tema pot ser una mica fort, com una ingerència a la línia artística del teatre. Hi ha bona entesa entre vostè i la direcció artística del teatre?
Jo crec que hi ha una gran entesa i això, clar, és un acte de fe, perquè a les reunions entre la direcció artística i jo hi som ell, clar, en Joan i jo. Jo li puc assegurar que no hi ha mai, no hi ha hagut mai, n'hi haurà mai, mentre jo sigui el director general, ingerència en l'activitat artística del teatre. No és la meva funció, no en sé, i sense, el que pugui saber per l'experiència d'anys que porto treballant, no és el meu métier. No, jo tinc molta feina i en Joan en té molta. El que hi ha, i a més és sa, i no defujo la qüestió, el que és sa i és saludable és que entre la direcció artística d'un teatre i el director general hi hagi tensió. I això és bo. Perquè si no hi hagués tensió, vol dir que algú dels dos o els dos fan les coses malament. Perquè, lògicament, el director artístic del teatre, el que ha de venir és allà amb 33 projectes, i amb 45, amb 500, i el director general té la responsabilitat de l'equilibri pressupostari. I, de forma conjunta, hem d'intentar trobar el punt. O sigui, quan jo li dic que la ira va estar al damunt de la taula... La ida va estar al damunt de la taula, va ser una conversa entre el Joan i jo. Naturalment, el Joan, jo l'avalo, s'estimava més doncs, cancel·lar la ida que cancel·lar doncs, el Zemlinski. I això, qualsevol músic o persona relacionada amb el món de l'art, o de la cultura, o de la música, o de l'òpera, ho entendrà. I vam arribar tots dos a la conclusió aquesta. És dir, el Joan Matabós, per exemple, en aquesta temporada, quan ja teníem dificultats econòmiques, suggereix, escolta'm, i per què no col·loquem entremig de les funcions del Burbero, que ja estaven previstes, a la Nozze di Figaro, que tenim l'escenografia i podem fer-ho amb un repartiment jove, això ens costa... Naturalment,
i que s'ha omplert, a més a més.
I que s'ha omplert, per tant, ha sigut un encert. Per tant, és dir, no hi ha ingerència... No hi ha tensions més enllà de les lògiques tensions que hi ha d'haver amb qualsevol director artístic, però no hi ha hagut... És dir, no... Jo sé que això corre, però crec que ho veig o a gent que no té bona informació, o potser algú que té males intencions, que també podria ser, no?
Com pot comprendre, aquí el que fem és recollir tota mena d'informació.
Naturalment, jo li agraeixo que em faci aquestes preguntes perquè em dóna l'oportunitat d'explicar-ho a través d'un mitjà com
aquest. Queda clar. I ja per acabar, allò que diuen last but not least, perquè el paper dels espectadors és essencial. Sense espectadors el teatre no existiria, sense abonats, gran part de l'activitat artística i, en fi, de l'activitat pròpia d'un teatre, lògicament, segurament no es duria a terme, sobretot tenint en compte que hi ha abonats que fa potser, en fi, 70 anys o 60 que són fidels a un teatre que tantes alegries els ha donat i també de tant en tant alguns disgustos, i és evident que ara els donem un disgust, o els donen un disgust. Entre d'altres mesures, s'ha plantejat als abonats que amb incentius fiscals puguin fer donació de l'import de les entrades a la Fundació Gran Teatre del Liceu. A banda del, si m'ho permet, del menyspreu que suposa deixar-los sense una part de la programació, no creu que això de proposar-se dir l'import és excessiu? Com si el teatre s'hagués cremat o com si el teatre fos una ONG?
Bueno, nosaltres hem donat quatre opcions. Sí. Una que és la devolució de les localitats, l'altra és que ho puguin deixar a compte del proper abonament, la tercera opció és doncs un xec regal, que és l'import de l'entrada més el 10%, que es pot bescanviar doncs pel que queda d'aquesta temporada i tot l'any que ve, no només la temporada.
Entrades o que sigui, no?
Per entrades, sí. Per qualsevol tipus d'espectacles, perquè sí. I una última, per a aquells espectadors que de forma voluntària els hi hem dit, i bueno, hi ha una resposta. Realment tenim un públic que és fantàstic, És a dir, naturalment, és una notícia desagradable, és una notícia que no li agrada a ningú. Jo no he trobat a ningú que m'hagi dit Joan Francesc, i suposo, estic segur, i si em trobo, quedaré molt estranyat, que bé que ho has fet. No, és que seria il·lògic. Però a data d'avui no.
El dia que gravem el programa, sí.
A data de dimecres, de dimecres pels espectadors, el 5% de les accions a través d'internet o a través de telèfon han significat que donen aquests diners al teatre. Home, vol dir l'estima i el carinyo que tenen en el teatre. I, per tant, bueno, potser sí que ens hem exagerat. També hi ha coses molt positives. És a dir, jo he escrit i m'he dirigit a tots els mecenes del teatre. I l'altre dia, anant a Madrid a negociar això dels dinerons, que toquen tant en tant, em vaig trobar amb un directiu d'una empresa que és mecenes, diu, el meu president era el responsable de comunicació, si em permet l'anècdota, clar. El meu president ha rebut una carta teva, diu, aquesta carta és que demanes més diners. Dic, home, no, és informar, dic, ara, si teniu a bé. Diu, home, havies d'haver sigut més explícit. Hi han hagut algunes empreses que han dit, escolti'm, senyor Marco o Joan Francesc, hem decidit incrementar la nostra aportació en quantitats minces, però bueno, mica a mica s'omple la pica. Hi ha hagut entitats, empreses, que s'han vist afectades perquè patrocinen un cicle, com per exemple el de dansa, i ha estat una companyia, doncs no està. I han dit, no, en aquests moments nosaltres el que no farem és retirar la part que tocaria perquè un espectacle, per tant, bueno, hi ha una reacció doble, una reacció d'enfadament, de rebuig, de crítica, dura i molt dura, i jo l'accepto i, a més, la comprenc i l'entomo com toca, perquè crec que això demostra lo viu que està el nostre teatre i la passió que mou el nostre teatre, i això és molt bo. Però també al costat d'aquesta crítica, d'aquesta protesta, d'aquest enfadament, doncs hi ha hagut altres que diuen, escolta'm, doncs mira, posem-hi una mica més.
De fet, el dijous, el dia que enregistrem aquest programa, al migdia s'ha presentat una declaració a càrrec d'Amics del Liceu, d'Amics del Quari del Cinquè Pis, Conservatori del Liceu, Círculo del Liceu i la Societat del Gran Teatre del Liceu, en què es manifesta el suport més entregat i entusiasta al Gran Teatre del Liceu. Però, justament també, un dia abans es constituïa una plataforma Liceu constituïda bàsicament per espectadors, en què, bàsicament, i això és una cosa que va sortir de mitjans de comunicació, el que es demanava directament és la seva dimissió. Tot plegat, vostè, com ho veu i com ho viu?
Bueno, ho visc en un moment de dificultats. Començo pel final, que demanen la dimissió del director general, doncs, bueno, en aquest país hi ha llibertat d'expressió, afortunadament, alguns que ja tenim una edat vam viure en altres èpoques que això no era possible, i per tant la respecto, l'accepto, home, M'hagués agradat més que abans de prendre una decisió d'aquest estil, jo m'he posat a disposició de tothom per explicar fins que faci falta, les hores que faci falta, que hi hagués hagut una trobada i fer totes les preguntes, les pertinents
les
impertinents. Però bé, ells consideren doncs, que no s'ha fet. Jo crec que aquí s'estan manegant, és a dir, manegant diverses coses, no? És clar, jo no vull entrar i crec que el Liceu no ha d'entrar en una mena de partit de tennis entre Barcelona i Madrid, entre el Real i el Liceu. Però clar, es posen referències que després veus la informació. Si jo he vist escrit que el Liceu ha perdut el 30%, vostè també ho ha d'haver vist, el 30% del seu mecenatge. Això no és així. Això no és veritat. No tinc una altra manera de dir-ho. No és cert. El Teatre del Liceu ha perdut mecenatge. Però és que el Teatre del Liceu ha perdut percentualment menys mecenatge que la caiguda del PIB. I està estudiat per tots els economistes que es dediquen a l'economia de la cultura que quan el PIB d'un país cau, el mecenatge cultural cau perquè és normal. Per tant, ho visc així. En referència a aquest comunicat de les entitats que porten el nom del Liceu, bueno, jo els agraeixo moltíssim que hagin tingut aquesta opció, aquesta proposta, perquè jo crec que més enllà dels encerts o desencerts del director general, que naturalment els té, i més enllà de tot plegat, hi ha una cosa que és el Liceu. I a més, jo torno, em sembla que ho he dit en un altre moment de la xerrada, no? Torno a dir que la qualitat i el prestigi guanyat al llarg de molts anys no està en qüestió. I a més, jo crec que aquí això és un patrimoni de tots i un patrimoni que els òrgans de govern del teatre no consentirien a que es malmetés. Per tant, això no està en dubte. I ja ho veurem, no? Dintre de pocs dies, a finals de febrer, primers de març, presentarem la programació de la temporada vinent i ja es veurà, no? Per tant, aquí estem.
Joan Francesc Marco, moltes gràcies per les explicacions que ens ha donat i gràcies també per la deferència que ha tingut de venir als Estudis de Catalunya Música.
Encantats i, escolta'm, a continuar treballant per la lírica, per l'òpera, pel teatre i pel nostre país.
Gràcies.